Les 3 en punt, actualitzem la informació. Educació assegura que té prou efectius per substituir a tots els mestres de baixa per Covid.
Per cobrir totes les vacants durant la primera setmana de classes, després de les vacances, el departament ha contractat 5.000 professors. Ara hi ha 63.500 persones confinades entre alumnes, docents i personal administratiu. Amb el canvi de protocol, que només obliga a tancar una classe a partir dels 5 casos positius, ha baixat dràsticament el nombre de grups confinats i ara només n'hi ha una dotzena.
Des d'avui els testos d'antígens costen com a màxim 2,94 euros, després que el govern espanyol n'hagi limitat el preu.
Algunes persones ja han aprofitat per comprar-ne.
Hem vingut avui a la farmàcia a comprar test d'antígens perquè no ens torni a passar com a Nadal. La vam haver de comprar per tota la família, per abans de les trobades, no tenir un disgust.
I la meva sorpresa ha sigut que estaven més barats del que m'esperava.
He anat i he comprat uns quants perquè potser a partir de demà ja no hi ha.
Els farmacèutics creuen que aquesta mesura arriba tard, ja que durant les festes s'han disparat els preus. En les 3 setmanes de Nadal es van vendre 4 milions de testos. Només en aquesta última setmana, que ha coincidit amb la tornada de l'escola, les farmàcies han comunicat 65.000 positius de persones que s'han fet la prova a casa.
I les autoritats australianes tornen a detenir Novak Djokovic.
El número del món torna a estar retingut al Park Hotel de Melbourne i aquesta nit hora catalana, diumenge al matí a Austràlia, s'enfrontarà a un nou judici en què el Tribunal Federal decidirà definitivament ser l'expulsa del país o li permet jugar l'Open d'Austràlia.
Pedro Sánchez reclama a l'oposició que doni suport a la reforma laboral i abandoni el que qualifica de negacionisme polític.
Una reforma que, perquè tiri endavant, haurà de rebre la llum verda del Congrés la primera setmana de febrer. El president espanyol acusa el PP de no voler donar suport al govern sota cap concepte. Sánchez n'ha parlat en un acte a Andalusia.
Me gustaría pedirle a la oposición que, aunque sea por un solo día, abandone su oposición negacionista y anteponga el interés general apoyando una buena reforma laboral para nuestro país.
En aquest mateix sentit, Salvador Illa també ha reclamat el suport d'Esquerra a la reforma laboral. El líder del PSC ha posat els republicans al mateix sac que els populars.
A la Copa del Rei d'aquí a menys d'una hora, l'Espanyol juga al camp del Mallorca, partit dels vuitens de final. Són Moix, Joan Camí.
Que sortirà amb l'11 que ha avançat a RAC1, Diego López, Òscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, Keydi Vares, Sergi Darder, Aleix Vidal, Puado, Dimatà i Raúl de Tomàs.
També avui es juga a 6:45 al Girona, Rayo. Per cert, a la Premier League, De Bruyne acaba de marcar pel City, el City s'avança, guanya 1-0 al Chelsea quan queda un quart d'hora pel final.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà tornarà a ser un dia molt tranquil.
Sí, amb ambient fred de bon matí, de nou tocarà abrigar-se de valent, sobretot a l'interior i al Pirineu, amb ambient molt fred, gèlid, amb glaçades importants i intenses en algunes valls i en algunes fondalades de l'interior, però també en alguns punts de la costa el mercuri al voltant dels 0 graus. Per tant, context plenament hivernal, tant demà de bon matí, però també a la que caigui el sol de cara al vespre, dilluns, dimarts, encara uns quants dies de fred molt intens de bon matí, però en canvi més suavitat de dia. Per tant, anirem notant aquest contrast tèrmic més marcat entre el dia i la nit i tot plegat amb aquest anticicló que ens garanteix una estabilitat amb domini del sol, amb el permís només d'alguns núvols poc importants.
Les 3 i 3, tanquem aquest RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Josep Maria Casas al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
Recordem que avui el Superesports arrencarà a 3:45 amb el Xavi Puig per seguir les eliminatòries de Copa i a les 11 el Tu diràs amb el Dani Aguilar.
I nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda a tothom i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte tenim una companya de viatge excepcional. Teníem moltíssimes ganes de viatjar amb ella pel món i avui per fi ha arribat el dia. Ens estem referint a la periodista catalana Rosa Maria Calaf, la corresponsal internacional amb la trajectòria més llarga i variada de la televisió espanyola. Dels 194 països del planeta només li falten per visitar 11. Ella mateixa reconeix que els viatges han estat una prioritat a la seva vida i que de fet fet d'escollir la professió de periodista per poder viatjar. Una feina que li ha permès informar durant els darrers 40 anys, per exemple, des d'algunes corresponsalies que ella mateixa va obrir: Moscou per la Unió Soviètica, Viena pels països de l'est Balcans o la de Hong Kong per la regió d'Àsia-Pacífic. També va reestructurar la de Buenos Aires per Amèrica del Sud i ha estat corresponsal a Nova York per Estats Units i el Canadà, a Roma per Itàlia i al Vaticà o Pequín per la Xina i l'Àsia. Aquesta tarda és un luxe tenir amb nosaltres una convidada que coneix tants racons dels 5 continents. Així que prepareu les targetes per embarcar perquè ens espera un gran viatge. Dels 194 països que hi ha al món, la nostra convidada n'ha visitat 183. La periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la corresponsal amb la trajectòria més llarga i variada de la televisió espanyola. Ha passat 26 anys de la seva carrera televisiva a l'exterior. Durant 4 dècades ha informat sobre política, economia, conflictes, catàstrofes, cultura i societat. Ens ha explicat la història del món i s'ha convertit en llegenda viva i pionera del periodisme des de les corresponsalies de Nova York, Buenos Aires, Roma, la Xina i des d'altres que va obrir ella mateixa a Moscou, Viena o Hong Kong. Aquesta tarda ens fa moltíssima il·lusió tenir-la al programa perquè és una apassionada dels viatges com nosaltres. Rosa Maria, benvinguda al Viatge B de RAC1.
Hola, doncs, bueno, encantadíssima, perquè efectivament jo crec que em vaig fer periodista per poder viatjar,
Sí, a més, ho vas tenir clar des del principi que volia ser periodista.
Sí, jo primer vaig fer dret. I vaig fer dret amb la intenció de fer carrera diplomàtica. O sigui que sí, que al darrere sempre hi havia aquesta idea de sortir fora, no? La meva família ja era molt viatgera, cosa bastant estranya en aquella Espanya. M'havien enviat a estudiar fora, una cosa encara més estranya, en l'Espanya dels anys 50 i amb una nena. I per tant, doncs, ja hi havia, o sigui, com una espècie de tendència, no?, a mirar cap a fora. Però sí que després, doncs, ja quan vaig acabar dret i vaig fer periodisme també alhora, i em vaig donar compte de que efectivament el que volia fer, doncs, era informació internacional i voltar pel món.
De fet, és que la teva àvia ja hi va anar a l'Índia al segle XIX. Per tant, a l'ADN tot això ho portaves ja.
Sí, jo és el que crec. No crec que hi havia, perquè això en aquella època era, clar, molt important, perquè ara tothom, evidentment, doncs, té accés des de petit, doncs, a veure altres mons, no? Però en aquella època, doncs, evidentment, no. I bueno, el meu avi, per descomptat que no, era molt més complicat. Jo recordo quan ell m'explicava que quan va començar a viatjar, evidentment no hi havia passaports, no? Funcionaven amb aquella espècie de salvoconductes i documents de viatge, que deien, no? I tot això, i aleshores, doncs, aquests contes que ell m'explicava, que no eren contes, sinó que eren històries reals, no?, amb persones amb noms i cognoms, i ell rebia cartes de la Índia, etcètera, d'amics d'allà, i en fi, vull dir que per mi tot això, doncs, era com estar escoltant, doncs, el que tots els nens, no?, ens ha entusiasmat de petits, que són les aventures, però en primera persona i amb la cara i els ulls i la mirada i les explicacions del meu avi, no? I això jo crec que marca molt clarament, no? El meu germà és diplomàtic, vull dir, és economista i és tècnic comercial de l'Estat, per tant, vull dir que sí, que crec que això hi va tenir molt a veure.
Procedeixes d'una família molt, molt viatgera. Escolta'm, Rosa Maria, l'últim cop que vaig coincidir amb tu en persona va ser el 8 de març de 2019, va ser en un cicle de dones viatgeres.
I tant!
Te'n recordes, oi? Que van participar plegades.
Me'n recordo i, en fi, el que significava aquella setmana, no? El que va significar.
Saps què recordo jo? Que m'explicaves aquell dia que havies de ser a l'Aràbia Saudita, però que a causa de l'aparició de coronavirus, doncs aquell viatge s'havia ajornat.
Pues totalment, sí, perquè amb el que m'havia costat, bueno, de fet, com tots els grans viatgers saben, era un dels llocs difícils per anar com a turista, diguem, no? És a dir, els visats eren impossibles i com a dona encara menys, no? I jo no hi havia pogut anar mai professionalment, és a dir, era una zona, el que es diu la Banya d'Àfrica, no? Doncs no m'havia tocat mai i, per tant, no hi havia anat. I sí que és una obsessió que tinc, encara no hi he anat, I ho tenia bastant ben organitzat, perquè en fi, que en aquell moment s'havien obert els visats i ho vaig haver d'ajornar, efectivament, i encara no hi he pogut anar. O sigui que és la primera cosa que tinc en cartera.
Perquè, clar, com has viscut tu, una dona viatgera, aquests 2 anys?
Malament. Bé, bueno, primer perquè, evidentment, la situació ha estat greu també a nivell personal molt proper, no? de persones de la meva família, amics que he perdut, i per tant, doncs, ha estat, en fi, molt greu i no és per banalitzar-ho, no? Però des del punt de vista dels viatges, doncs, per mi ha estat el pitjor. Tota la resta, diguem que ha estat, doncs, no? greu en el sentit emocional, etc. I, bueno, i el patiment de la gent, a més, que ho està passant encara malament, no? Però, sincerament, diguem que jo personalment, doncs, en fi, ho vivia, doncs, soc bastant adaptable, no? Perquè és una de les coses que crec que m'ha ensenyat aquesta professió, i, per tant, doncs, bueno, he viscut amb una certa tranquil·litat psicològica, diguem, no? Però el tema de l'estar tancada i no poder moure'm, i que duri tant de temps, no? I que estem encara, doncs, amb aquestes restriccions, això ho porto, és el pitjor.
Sé que abans de la pandèmia tu sempre dedicaves 3 mesos a l'any a viatjar amb el teu company, amb el vostre Toyota tot terreny. Això, clar, ho heu hagut de deixar de fer.
Ho hem hagut de deixar de fer i és clar, sí, eren 3 o 4 mesos a l'any que fèiem sempre aquests viatges, fèiem el que nosaltres diem un viatge normal, europeu en general, amb cotxe també, eh? Llarg, allò sense pressa i tot això, però per regions, per zones que volíem aprofundir, i etcètera, i després en fèiem un altre, doncs d'això, d'uns 3 mesos, d'anar amb el tot terreny i d'anar-nos-en, doncs, des de Barcelona a Mongòlia, per exemple, i anar i tornar, o sigui, fa, doncs, 8 anys en aquest moment, després d'anar a Sudan, jo què sé, doncs anar fins al Senegal i tornar, i fer aquests tipus de viatges més salvatges, no?, que diem nosaltres. I això, evidentment, ho hem hagut d'aturar. I és clar, a veure, tenim una certa edat, això vol dir que hem perdut 2 anys, no? I que en aquests moments, doncs, perdre 2 anys, no sé, tens molta preocupació, no? Perquè dius, Déu meu, són viatges que et cal tota la fortalesa física i per tant, doncs, això ho anem perdent, no? Però, en fi, espero que ho puguem reprendre aquest
tant
any.
Tant de bo. Segur que aquests mesos han estat allò de recuperar fotografies, de recordar viatges, com per exemple aquell que vareu fer l'any 1973, amb menys de 30 anys, el José Antonio Rodríguez, que per la gent que no el conegui, ha estat realitzador de Televisió Espanyola, ha estat sotsdirector d'Informe Semanal i de Ben Portada, no? Els dos vareu recórrer Àfrica plegats amb una furgoneta, que jo l'he vist, que a més hi ha algunes fotografies que es poden veure, una furgoneta pintada de colors que us havien deixat. Un viatge que en principi havia de ser, Rosa Maria, de 3 o 4 mesos, però que al final es va anar allargant i va durar un any i mig.
Sí, efectivament. Bueno, això va ser realment el gran viatge, eh? Jo amb aquest viatge crec que a part de ser un viatge iniciàtic, veritablement, perquè jo ja havia viatjat, ja dic, molt abans, o força, perquè en aquells moments, doncs, ja era bastant més estrany, no?, i més difícil que ara, i poc probable, però de totes maneres, clar, fer un viatge tan llarg, i efectivament amb una furgoneta de repartir llet, eh?, vull dir que no era cap cosa de l'altre món, que efectivament ens la va deixar la Pegaso, que era una furgoneta Saba, i gràcies a una persona que es deia en Borrell, que l'he perdut la pista, no sé, encara m'encantaria saber si està en algun lloc, perquè li estic extraordinàriament agraïda, no?, perquè va confiar en nosaltres quan evidentment no hi havia cap raó per fer-ho, i ens van deixar aquella furgoneta. I efectivament, doncs, vam començar pensant que estaríem, doncs, primer vam dir, bueno, travessarem el Sàhara i després ja tornarem, no? Però, bueno, ens vam anar animant, vam continuar baixant i vam arribar fins a la Ciutat del Cap i vam tornar, no? Vam tornar després des de Namíbia amb un vaixell de la pesquera gallega fins a la Corunya, amb el cotxe també, a dins del vaixell, i per tant, doncs, va ser una experiència extraordinària, perquè, ja dic, va ser un viatge on realment, a part de tot el que vam veure, i és el que vam aprendre i el que vam aprendre de nosaltres mateixos, no? De saber les teves pròpies limitacions i veure que, bueno, que ja se'ns inoculava el virus per sempre, eh? Vull dir, i que mai més, i en aquest moment utilitzar aquesta frase, no sé si és molt adient, però crec que és molt encertada, no? Perquè ja no ens l'hem tret de sobre i hem aquesta necessitat de continuar viatjant.
Sí,
no?
Sí, jo quedo marcat per sempre. Fins i tot he vist que portàveu un magnetoscopi a manivela per anar gravant petits reportatges per Ràdio Nacional d'Espanya.
Sí, efectivament, perquè és clar que això, vull dir, ara, doncs, la gent que viatja ara i la gent jove, doncs això els hi sona, imagina't, no? I efectivament ens va deixar Ràdio Nacional, nosaltres treballàvem els dos per Ràdio Nacional d'Espanya, tant el José Antonio com jo, i ens van deixar un magnetoscopi, però clar, pensant en les dificultats que tindríem, per on travessaríem, que evidentment, en fi, no hi havia possiblement dificultat per comprar piles, i fins i tot per endollar, perquè estàvem a molts llocs que on no hi havia llum, evidentment, no? I per tant, doncs ens van donar aquell magnetoscopi que anava a manivela i aleshores tenia una autonomia d'uns, no me'n recordo, em sembla que eren 10 o 12 minuts, molt poc, no? Uh-huh. O sigui, que llavors havies de tornar, no?, a donar la manivela. Però amb allò vam anar gravant, pues, forces, situacions, entrevistes, músiques, descripcions, etc. I quan vam tornar, doncs, a Ràdio Nacional, vam fer un petit programa amb tots aquells sons i tot allò. O sigui que sí, va ser, ja dic, una experiència en tots els sentits.
Uh-huh. Ara dius que aquest viatge hagués estat pràcticament impossible de fer, perquè fins i tot en aquell moment és que, Rosa Maria, era complicat trobar mapes, no n'hi havia mapes.
No hi havia, bueno, aquí a Espanya no n'hi havia, o sigui, hi havia molt poca literatura de viatges i mapes que fossin, perquè clar, evidentment no hi havia GPS, no hi havia res, o sigui, per tant havies de funcionar, doncs, amb el boca orella i amb alguns mapes que vam haver d'anar a buscar, doncs, vam fer un parell de viatges a Londres, a la Foiles, a la llibreria, a París, i doncs, bueno, parlant doncs amb viatgers europeus, amb foros de viatges, però que llavors ja dic, evidentment no eren per internet, per tant els havies de trobar i havies de trobar les persones, no? I va ser més d'un any de preparació i de saber sortir amb una idea i que ja dic que primer inicialment era una idea i després es va anar doncs desenvolupant al llarg de que anàvem funcionant i per tant aprenent sobre la marxa, absolutament.
Sí, sí, com a bons periodistes doncs anàveu buscant experts que us donessin un cop de mà, no?
Sí, efectivament. I l'avantatge és que, clar, en aquell moment, jo sempre dic, i tu ho has esmentat al començament d'aquesta pregunta, de que és molt probable que en aquest moment no es podria fer, no, aquest viatge. I no es podria fer tenint, no, els recursos fantàstics per fer-los en tots els sentits, no, materials i logístics, no, de coneixement i en fi, i de tot tipus d'artilugis que et poden ajudar, cotxes, evidentment, molt més preparats per aquest tipus de circumstàncies, etc. Però, en canvi, hi ha uns problemes terribles de seguretat, de desconfiança de les persones, que en aquell moment no hi eren, no? O sigui, el que et trobaves més era sorpresa, curiositat, no? I sobretot una gran hospitalitat, no? Quan et movies per llocs on havien arribat pocs blancs i per descomptat, amb el cotxe, en fi, comptats amb els dits d'una mà, no? A molts dels llocs. I encara recordo quan vam arribar en algunes missions que van ser els grans aliats, no?, que vam anar trobant, sobretot, bueno, sabem que a Espanya una de les coses que ha exportat sempre, doncs, són missioners i missioneres, no? Uh-huh. I aleshores, doncs, anàvem i ens anàvem trobant i, clar, no podíem avisar. Imagina't la sorpresa quan arribaves i arribava amb una missió, aparcaves el cotxe i els que anaven arribant veien una matrícula espanyola, no? a meitat del Congo o a meitat de Ruanda, no? Però bueno, aquests com han arribat fins aquí, no?
Increïble.
Era una sorpresa terrible, però era una acollida entranyable i, ja dic, meravellosa, no? D'absolut ajut i entrega, no?
He vist que per la teva feina doncs, has pogut fer molts dels viatges desitjats, però sí que hi ha una ocasió l'any a finals dels 70, no? Quan no se't va permetre, Rosa Maria, anar a cobrir el cop d'estat de Guinea Equatorial, no? Què va passar aquí? Quins motius et van donar per no poder anar-hi?
Sí, efectivament, o sigui, el que passa és que, ja dic, això és difícil de que s'entengui ara, no?, moltes vegades, i és que, clar, Televisió Espanyola, en l'any 70, que és quan jo vaig entrar, érem fent, per fer internacional, doncs érem tres, o sigui, vull dir, volguem sortir, quan dic tres, era tres, o sigui, una, dos, tres, no?, dones, o sigui, volguem sortir fora, i tenies, doncs, moltes dificultats perquè era un espai que te l'havies d'anar guanyant minut a minut i dia a dia, i no et valia haver fet alguna cosa que estés molt bé, perquè quan tornaves a voler anar a algun altre lloc, doncs anaves a tenir dificultats, no? Mm-hmm. Aquesta, en fi, desconfiança i aquesta idea de que la capacitat no se't suposava, no? Malgrat que jo sempre dic que no vaig trobar, pràcticament mai, frontalment, un rebuig, no?, per part de la jerarquia de televisió, i em van deixar anar fent, no? Però, efectivament, en aquest cas, doncs, quan va haver-hi el cop d'estat, o sigui, contra Macías, quan ens en vam assabentar, que aleshores era tot més complicat, jo vaig anar de seguida al cap d'informatius i li vaig dir, escolta, que me'n vull anar cap a Guinea, no? I al cap d'unes hores, no recordo ara, efectivament, els temps, no? Però, bueno, cap d'un parell o tres d'hores o quatre, no sé, em van dir que no podia perquè no se sabia la situació ben bé i s'arribaria, se sabia que s'estava enviant un vaixell des d'un país proper i que aleshores hauríem de viure amb el vaixell i que jo seria l'única dona i que em podria passar alguna cosa, perquè tota la resta serien homes. Aleshores, doncs, a mi, clar, això em va provocar una gran indignació. I recordo que vaig enviar immediatament una nota, no?, dient que em semblava, pues, que això no era una explicació i que jo no faria res impropi, per tant, els que ho farien serien els altres, potser els que no hi haurien d'anar eren els altres, no? Uh-huh. Que eren els que em provocarien el risc, no jo. Però de totes maneres no m'hi van deixar anar. Però al cap de 4 o 5 dies, no recordo ja exactament quan va ser, de seguida, doncs, bueno, ja es va veure que efectivament es viuria en uns containers que van posar a la platja, però fins i tot va ser gairebé l'única dona, o sigui, en la cobertura, i llavors vam anar amb avió, i bueno, vaig arribar allà, amb el Josep Maria Llanes, que ja no hi és, un company meravellós, i bueno, vam fer el que vam poder.
Uh-huh. Però això ha sigut una excepció, no? Normalment sempre han estat, les respostes han estat un sí.
Sí, la veritat és que va ser difícil, però sí, perquè francament, fins i tot jo sempre dic que, per exemple, quan va arribar el Khomeini a l'Iran, poc després d'haver arribat, no recordo si va ser un any o encara menys abans d'un any, doncs jo, bueno, doncs es va decidir Televisió Espanyola que faria un reportatge llarg a l'Iran, i jo vaig demanar-ho de seguida i m'hi van deixar anar, corrent el risc de que realment quan arribés allà, doncs potser no em deixarien allà, no?, moure'm com volgués, i això, doncs, evidentment ho agraeixo, perquè tal, clar, el problema amb això del tema del gènere és que tenia sempre aquesta dualitat, és a dir, la sensació de que havies d'agrair, no?, el que et deixessin fer una cosa que era absolutament justa, no? O sigui, que no és una qüestió d'agrair, sinó que era una qüestió de guanyar-s'ho i de poder-ho fer, no? I en canvi, doncs, sempre tenies aquesta sensació de tenir que mostrar agraïment per deixar-te fer el que en principi hauria d'haver estat normal que et deixessin fer, no? Uh-huh. Però bueno, jo en soc conscient que en aquell moment, doncs, això no era gens normal, i després vam poder fer un reportatge fantàstic, perquè també l'altra cosa que he dit sempre des del començament, perquè sempre ho he viscut, és que en aquestes situacions límit de països molt restrictius, sent una dona, doncs tenies una sèrie d'avantatges, perquè sorprenia de tal manera que hi fossis, i per tant no et consideraven d'una altra banda, per tant et podies moure perquè no et veien com un perill, et veien com una cosa estranya, però no com un perill, no? I moltes vegades fins i tot, doncs, tenien la sensació de que t'havien d'ajudar, no? de protegir d'alguna manera, no? I aleshores, doncs, podies anar fent, i sobretot et podies moure entre l'àmbit femení, és a dir, el segment, no?, de les dones, i això és on te veus la vida diària, i la vida diària és el que et dona la informació de què és el que passa en un país, no? Mm-hmm. Que és, de fet, el que tu vols arribar i el que tu tens l'obligació d'explicar, no? Mm-hmm.
Aquests viatges sola, a casa com se'ls van prendre? Perquè he vist també que amb 17 anys ja va recórrer Europa en autostop, no? En aquella època no era molt normal que una dona, doncs, viatgés sola, no? Com s'ho van prendre a casa?
Bé, gens normal. De fet, el viatge aquest amb autostop, efectivament, va ser el primer any de la facultat de dret, el primer estiu, que jo acabava de complir, perquè jo els faig al juny als 18 anys, i aleshores el vaig fer amb un company de dret, no?, que també ens ha deixat ja, malauradament. I a casa, la veritat és que jo la sort extraordinària que vaig tenir és la tenir la família meravellosa que em va tocar, no? I això és una sort, no és un mèrit meu. Si tinc algun mèrit és haver-ho aprofitat i no haver-ho malbaratat, no? Però sempre el meu pare em va educar d'una manera molt lliure, sempre va dir que jo podia, sempre em va ensenyar, no?, que jo podia decidir el que volia fer i que només, diguem, el límit estava en el respecte pels altres, no?, però que no hi havia cap altre límit. I per tant no em van posar cap pega. O sigui, jo vaig sortir primer amb diversos companys de la facultat per fer un curs d'estiu a la Universitat Lliure de Brussel·les, i quan el vam acabar, doncs amb diversos col·legues alemans i suecs, etcètera, que ells, per ells era molt normal, i sueques, no?, i alemanes, doncs van dir, ah, escolta, anem amb autostop i anem pujant i tal. I bueno, jo vaig trucar a casa i vaig dir, escolta, que me'n vaig, i tal, i el papa doncs, em va dir, no, vés fent, ja saps, o sigui, cuidado, tal, vés avisant, vés trucant, vés enviant postals, perquè trucar era molt car, i aleshores trucava a cobro revertido, que es deia, llavors, no? Però trucava pues, cada 15 dies, no?, o una mica més, i anava enviant postals, i això és molt, molt insòlid, no? O sigui que realment no... Però no sempre, ja dic, jo no vaig sentir mai que tenir cap pressió familiar perquè deixés de fer allò que volia fer, no?
Que bé, que bé. Veig que a tu t'agrada viatjar amb calma, sense res programat, i sobretot he vist que detestes anar-hi en grup. Per què et passa això, Rosa Maria?
Sí, sincerament sí, perquè primer és molt difícil trobar els ritmes, no?, del viatge que siguin com el teu, no? Cadascú tenim les maneres de veure i de mirar i d'organitzar el nostre temps viatger, no? I això és difícil, de coordinar. Després, normalment, quan fas els viatges aquests, que són viatges que no estan, pues, això, preparats a l'extrem en absolut, no?, que improvises molt, doncs això també complica, no? Has de tenir una sintonia bastant especial. Hi ha situacions complicades, difícils, i això doncs et porta a l'extrem i la tolerància, diguem, no?, de les reaccions que no són alienes, diguem, també no són fàcils de combinar moltes vegades, no? I aleshores doncs crec que sincerament no és, vamos, a mi no m'agrada haver d'adaptar i haver-me d'adaptar, i entenc que els altres doncs no han d'adaptar-se al que jo vull tampoc. Per tant, la millor manera doncs és viatjar o sola o no, alguna persona com el meu company, doncs el José Antonio, amb el meu germà també viatjo molt bé. Uh-huh. Tinc doncs un col·lega, un amic, gran amic de la Maria Txol de la Facultat de Dret, que encara pues, som grans amics, que també viatjo bé amb ell, i aleshores doncs en aquests casos doncs evidentment m'estimo més viatjar acompanyada, no? Però si no, pues no, perquè sincerament hi ha un risc gran de que se t'espatlli el viatge, no?
I com t'organitzes per planificar-los, no? Perquè he vist que des del 2010 doncs has fet grans recorreguts de diversos mesos per Austràlia, per Sud-amèrica, per Alaska, pel Canadà, no? Com sí. És aquesta feina prèvia?
Això és el més, també és fascinant, perquè el viatge per mi, i crec que per tots els viatgers, no és només quan estàs en el lloc, no?, sinó que és la preparació, les expectatives. A mi, a més, no m'agrada cosa, per exemple, que el José Antonio sí, que al José Antonio li agrada anar mirant els llocs, a més ara que és tan fàcil, no?, i fins i tot moltes vegades mira l'estat de les pistes, imagina't, no?, i es posa en comunicació amb viatgers que estan en aquell moment estan per les zones que volem anar i tot això, però jo no vull saber-ne res de tot això, perquè m'agrada realment doncs, la sorpresa i la capacitat, no?, de reacció i d'improvisació. I aleshores tinc idea, jo sempre dic que tinc intencions quan me'n vaig, no tinc ni tan sols plans, no? Vull dir, hi ha una sèrie de coses que sé que vull veure, una sèrie de persones, perquè és clar, al llarg de l'any, dels anys, millor dit, doncs he anat coneixent gent d'aquí i allà, i gairebé a tot arreu tens algun amic, no?, que fa anys que no veus, i que potser doncs, fas un tomb de no sé quants cents de quilòmetres perquè et ve de gust, i a la persona en qüestió doncs, també li ve de gust retrobar-te, I aleshores aquests punts sí que els tinc clars. Però a vegades, clar, has de condicionar molt també segons quines zones el problema dels visats, no? El viatge aquest de Mongòlia, doncs amb cotxe des de Barcelona, doncs va ser molt complicat, va costar més d'un any de poder coordinar tots els visats, o sigui, per poder entrar i sortir, teníem limitacions de temps d'estada, per tant això va marcar una mica, no, el plan, però quan no hi ha aquest tipus de problemes, doncs el que fem és, ja dic, saber els punts essencials, traçar una espècie de recorregut ideal, intentar saber quan volem canviar, si necessitem ferris o necessitem alguns altres tipus de transport a part de lo que és estrictament la carretera, no? la pista, el que sigui per terra, doncs tenir una idea, no? De per on és millor anar i ja està, o sigui, després doncs ja sortir i llavors anar parlant amb la gent. Sempre tenim molt en compte el que la gent ens diu, sobretot també en el terreny de la seguretat, no? I sobretot doncs, el fet de que els que viuen en els llocs són els que t'expliquen, no? I els que realment et fan aprendre, no? Tot el que és important sobre els llocs que visites, que és el fantàstic que té el viatge, no?
Tenir una base, no? Però després deixar-se anar, no? A fluir amb aquesta passió que tenim pel viatge, que fins i tot Rosa Maria ha passat per davant d'ofertes laborals que has tingut, com per exemple la de dirigir Televisió Espanyola. Tu vas ser escollida pels teus companys, o també a TV3, on vas ser cap de producció i de programes durant els seus inicis, no? Què et proporciona el viatge perquè hagi estat una prioritat tan gran a la teva vida o una motivació?
Jo per mi crec que és l'aprenentatge continuat, no? I per mi crec que la meva característica des de que era petita, això, que crec que també té que veure, ja dic, amb el que m'havien fomentat a casa, no? És la curiositat. O sigui, és a dir, el fet de saber i estar convençuda de que del que aprenc és del que és diferent, no? Aprenc dels altres, però dels que són diferents, perquè els que són iguals que jo, doncs és difícil que me puguin ensenyar alguna cosa, no? Per tant, aquesta idea de conèixer, doncs espero tenir-la fins al final, no? Perquè això és el que em motiva. I sempre que m'havien fet aquests oferiments, que he agraït moltíssim, no? Però perquè sempre sembla que quan vas avançant en la teva carrera, doncs una forma de premiar-te, o una forma de vegades de treure't del mig, o sigui, la patada hacia arriba, doncs quan, en fi, resultes més o menys molest, però ja estàs en un cert nivell que sembla que tal, doncs sembla que la cosa és posar-te en un despatx, no? I aleshores, doncs, aquestes ofertes, que ja dic, la majoria de les vegades, doncs han estat estupendes i genuïnes, i per tant ja dic que les he agraït moltíssim, i m'ha costat dir que no, perquè m'ha semblat que era fins i tot ingrat, no?, per part meva, però a mi el que m'agrada és el terreny. O sigui, a mi el que m'agrada és trepitjar, no?, trepitjar terreny, i és que quan m'enfilo en el cotxe, vull dir, ja és que em canvia tot, no?, però a mi és igual que surti camí, ja dic, de Mongòlia, o que surti per anar-me'n a veure quatre pobles que vull veure, jo què sé, de León o del sud de França, no? Vull dir que aquesta sensació de que vaig a buscar una cosa diferent, no? I això no té, no hi ha res per mi que m'ho pugui compensar. O sigui, que si no pogués fer això, crec que aleshores m'imagino que m'adaptaria, no? Si no em quedés més remei. Uh-huh. Però ho portaria malament. I per això no he tingut mai cap dubte. O sigui, quan m'han ofert aquests tipus de posicions, no?, que dius, però com pots dir que no amb això, no? Dius, no, perquè és que això no és el que jo vull ser. I per tant, doncs, i a més que és que crec que no ho faria bé. O sigui, que crec que cadascú també sap el que és capaç de fer i és capaç de donar el màxim, no?, del seu potencial, i jo la gestió la detesto absolutament.
Les idees clares. Has estat a Madagascar, a Islàndia, a Groenlàndia, a Guinea-Bissau, també a Etiòpia. Dels 11 països que et falten per completar tot el món, quin és el que et fa més il·lusió ara mateix?
Mira, realment, doncs, Aràbia Saudí, sens dubte, perquè ja et dic que és com una espineta, no?, o sigui, que la tinc clavada, i després tinc moltes ganes de tornar, que ja hi he estat, però hi vaig anar molt ràpid, perquè hi vaig anar amb un viatge seguint el papa Joan Pau II, imagina't, i aquests viatges eren, en fi, tenien un esquema molt, molt tancat, evidentment no podies aprofitar, a Papua Nova Guinea, no? Perquè, ja dic, tinc ganes de poder fer un viatge que connecti també bastantes persones que estan de missions i persones, alguns metges, etc, que estan per allà, i aleshores doncs tinc ganes de fer un viatge en allà amb calma, i allà no pots anar amb presses perquè evidentment no hi ha carreteres i has de funcionar amb avionetes, i aprofitar, evidentment, com que no puc pagar-me avionetes privades, doncs vaig aprofitar que m'hi portin, no? Aleshores, doncs haig d'aprofitar quan surten i quan tornen, i aleshores doncs això no depèn de tu, no? Però justament el bo que té la jubilació doncs és disposar del teu temps, no? I això crec que en aquest moment és un valor tan, tan potent que no vull desaprofitar-lo, i per això em fa tanta ràbia perdre el temps ara tancada a casa, no?
Ja queda molt poquet, jo crec. Escolta'm, té sentit no fa gaire dir que el teu somni seria anar a l'Estació Espacial Internacional.
Mira, absolutament. Abans d'ahir, encara quan estaven, que sortien aquests albezos i tal, donant voltes per aquí sobre, li deia jo al José Antonio, no? Deia, quina ràbia, és que mira que si pogués permetre-m'ho això, és que encara que només fos això, no? Lo de sortir a donar un tom i veure la Terra des de fora.
Què t'atrau? Què t'atrau d'ella?
A veure, doncs també, crec que és el que és diferent, no? I després de mostrar-me també, no?, que això que et dic, el de les teves limitacions, a mi volar no m'agrada, o sigui,
no?
Imagina't, m'he passat la vida ficada en avions, també, però no m'agrada gens. I aleshores fer això tindria també una part de repte personal en aquest sentit, O sigui, que crec que seria ja el poder assolir tot la curiositat suprema, no?, de lo més difícil que es pot fer en aquest moment, no?, probablement. I aleshores dir, doncs això també tindria aquest component de repte, no? Però sobretot, no?, aquesta idea de poder veure la Terra des de fora, dius, en fi, és que donaria qualsevol cosa. Amb el pobre Pedro Duque l'he marejat tant fent-li explicar, o sigui, amb racons que hem tingut quan hem coincidit i tal, petits detalls i tal, i després he tingut, esclar, l'oportunitat, però és que no tenia tenia l'oportunitat de coincidir i arribar a tenir una certa confiança amb alguns astronautes o cosmonautes més aviat, o sigui, el Leonov, per exemple, a la Unió Soviètica, quan estava allà, però clar, no tens la possibilitat que podia tenir amb el Pedro Duque, no?, de confiança. I aleshores, doncs, és això serà la meva assignatura pendent, que no crec que pugui arribar a fer. Però...
Rosa Maria, jo crec que també hi ha un component de fer realitat un somni i de vèncer certes pors.
Sí, en aquest cas, exactament, A veure, el vèncer pors ha estat tota la vida, perquè quan parles i dius tot això sembla que tot, bueno, que tu siguis aquí l'heroïna, no?, i que vagis de sobrada dient, no, mi, sola, vaig aquí, vaig allà, o no sola, no?, però anem, doncs, jo què sé, José Antonio i jo, doncs, vinga, Àfrica endavant, i tal. Però clar que tens moments, i bueno, professionalment, evidentment, he passat situacions de molta por, no?, però són pors que has de poder... vèncer, no? I de fet clar, lo important de la por és que et permet reflexionar, aturar-te, pensar i no fer tonteries, però clar, has d'arribar a controlar-la perquè no et paralitzi, no? I aquest joc, o sigui, aquest equilibri, doncs és interessant com a persona, però esclar, que he passat por moltes vegades, i en aquest cas en tindria, tindria moltíssima por, ja dic, perquè sincerament, ja dic, lo del volar no m'agrada gens, però perquè em sento molt, molt insegura, no? Però bueno, ho faria, jo crec que ho faria, en fi.
S'han de vèncer les pors, s'han de vèncer.
No, això és el que em deien sempre a casa, O sigui, que només es pot tirar endavant si un no venç, no aconsegueix guanyar les pròpies pors lògiques, com a ser humà, i aquelles que t'han imposat, que sempre dic que en tenim moltes d'imposades culturalment, socialment, i ja no parlem sent dones, no? Que et passen la vida dient-te que hi ha coses que no pots fer, no?
I tant. Rosa Maria Calaf, sempre és un plaer conversar amb tu. Tinc moltes ganes de veure't en persona. Gràcies per ser-hi avui al Viatge Bé de RAC1 i fins ben aviat.
Doncs fins ben aviat, i espero que potser ens trobem de viatge.
Clar que sí. Això seria el millor, que vagi molt bé.
I consell per tothom, que viatgin tot el que puguin.
Hem de recuperar el temps perdut. Que vagi molt bé.
Bon any.
Adéu.
Ernest, posem-hi una mica d'Isa Calderón, que els encantarà.
Yo lo único que quiero es divertirme, odio trabajar. Pasémoslo bien en Cataluña.
I un Miquel Missé d'aquells intensos que els deixarem flipats.
Que aquesta gent consideri que té autoritat moral per dir que alguns llibres són perillosos és d'un cinisme esgarrifós.
Posa-hi Mireia Giró també, que riguin una estona.
Pots saber què jugueu vosaltres dos?
Mira, Marc, estem preparant un arxiu sonor per posar-lo en una càpsula i enviar-lo a l'espai. Perquè en el cas que hi hagi vida extraterrestre, es vagin escoltant el vostè
primer. En una càpsula els ficaré jo vosaltres dos.
No, Ernest, el David Balaguer no el posis, que és clarament un marcià, i allà dalt ja el deuen conèixer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, i abatem per tota la galàxia...
Que diu aquest home per tota la galàxia?
Vostè primer, amb Marc Giró.
Sí, amb Marc Giró i prou, prou, sol com un mussol.
RAC 1. Tots som 1.
Renovar més fàcil, actualitzar.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Hem d'anar amb el nostre concurs, però abans una recomanació, perquè si voleu actualitzar el vostre armari, us agradarà saber que a la Roca Village ja han arribat els descomptes finals, la selecció definitiva d'infal·libles d'hivern. Tant si esteu buscant bàsics imprescindibles com accessoris especials o peces sorprenents, els trobareu a les vostres boutiques favorites de Village, com Adidas, Columbia, Salomon i un munt de marques més. Doneu la benvinguda al 2022 de la millor manera amb una experiència única de compres a l'aire lliure, i també podeu gaudir dels descomptes finals des de la comoditat de casa vostra amb Virtual Shopping, el servei exclusiu que us porta l'atenció personalitzada del Village allà on sigueu. Gaudiu dels descomptes finals a la Roca Village. Trobareu més informació i els horaris a larocavillage.com. Dit això, és hora d'obrir el nostre concurs Mapa RAC1, el nostre concurs de participació, i d'esbrinar doncs qui és l'afortunat o l'afortunada que s'emporta l'entrada doble pel Festival Estrenes més una nit d'hotel per a dues persones. Entre tots els missatges que ens heu fet arribar a través de les xarxes del programa i el correu electrònic responent la pregunta que plantejàvem, quina és la destinació més sorprenent del món on heu viatjat i per què, ara mateix farem sonar el nostre bombo, el posarem en marxa. I aquí tenim la bola que correspon a un oient que es diu Sílvia Martos. La Sílvia ens explicava al seu missatge a Twitter que el lloc més sorprenent del món on hi ha estat és Islàndia, i la persona amb la que repetiria viatge és el seu company Pep. Doncs enhorabona, Sílvia, de moment us aneu al Festival Estrenes, que enguany celebrarà el seu desè aniversari, i a més ho fa amb una programació especial de luxe, programant concerts a Barcelona per primer cop, i amb, per exemple, els nous discos de Jorge Drexler, Dorian, Els Catarres, Els Pets, també hi haurà la Su, Doctor Prats, Sergio Dalma, El Retorn de la Fe i Les Flores Azules, en Ramon Mirabet, Els Blaumut o Ginestà, entre molts d'altres. Tota la informació la trobareu a festivalestrenes.cat. I dit això, doncs ara el que toca és, per tota aquella gent que havia participat i no ha estat de sort, doncs que provi de cara a la setmana vinent, perquè ara mateix posem en joc un paquet d'experiències per a dues persones a Reus. Un paquet d'experiències fantàstiques, com són una visita guiada a la Casa Navàs, una altra visita de la Ruta del Vermut de Reus, una pulsera Visit Reus per visitar el Gaudí Centre i els museus de Reus, un paquet de productes gastronòmics de quilòmetre zero, Vermut de Reus, oli d'OP Siurana i avellana d'OP Reus. Què heu de fer per optar aquest premi? Doncs tan fàcil com dir-nos a les nostres xarxes o al correu electrònic on aniríeu al gener, llocs on fa calor, llocs amb temperatures baixes, què preferiu? Ens ho envieu a Twitter, a Instagram, a Facebook, a l'adreça viatge@rac1.net, i la setmana vinent sabrem qui és l'afortunat o afortunada. Molta sort a tothom! Fins aquí el viatge bé d'avui, 15 de gener. Aquest dissabte ens acomiadem una mica més d'hora per connectar amb els companys de l'Espanyol Juga a RAC1, que es troben a l'illa de Mallorca, per retransmetre en directe el partit dels blanquiblaus al Mallorca Espanyol. Salutacions meves i d'en Macià Closes a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, i sobretot, sobretot, no deixeu la maleta gaire lluny, perquè dissabte vinent, 22 de gener, a les 3 i 5 de la tarda, si voleu, us hi esperem amb més escapades. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.